Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de la República. Bé, avui tractarem d'un tema espinós, un tema llarg de conflicte que ha tornat a esclatar durant aquests dies. Ens referim al tema del Sàhara, la guerra que hi ha en aquests moments al Sàhara, perquè sí, hi ha guerra. I per parlar d'això ho farem amb José Luis Ferrer. Ell és el president de l'Associació de Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara. Bona tarda, José
Bona
Luis.
Tarda.
I també parlarem amb Mayut Ferrer, que és el seu afillat saharaui, però que viu aquí a Catalunya, concretament a Sant Vicenç dels Horts. Bona tarda, Mayu.
Hola, bona tarda.
Bé, el passat 21 d'octubre, desenes d'activistes saharauis es van reunir per manifestar-se pacíficament al sud dels territoris alliberats del Sàhara Occidental, a la carretera que uneix la porta il·legal de Gergerat amb Mauritània. Els manifestants i manifestantes van tallar aquesta via per reclamar la fi de l'ocupació marroquina, la fi de l'espoli dels recursos naturals del Sàhara Occidental per part de Marroc i la celebració del referèndum d'autodeterminació. Així és com comença un document, un escrit que ha presentat l'Associació de Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara en l'Ajuntament. Bé, a partir d'aquesta manifestació, què va passar perquè esclati de nou la guerra després d'un període molt llarg, diguem, d'estatu quo? Podeu explicar el per què, què va passar?
Comences tu?
Sí. A ver, en principio lo que va a pasar y creemos que lo que ha pasado es que llega un momento que ya no se puede soportar más lo que están sufriendo los saharauis en los campamentos. Y bueno, y las zonas ocupadas también, porque hay que recordar que la zona ocupada del Sahara Occidental también viven muchos saharauis. Y ya llega un momento que como nadie te hace caso, ni aunque Naciones Unidas en sus resoluciones siempre dicen que tienen que hacer el referéndum, pero no hace nadie caso. Al final ha estallado porque ya no se puede aguantar más.
Bé, però com, diguem, d'una manifestació pacífica, sí. No? M'imagino, a un esclat ja de guerra,
claro,
amb armes,
sí, etcètera. Com bé deia el comunicat, a l'octubre va començar una manifestació que el que va fer és tallar la bretxa il·legal que té el Marroc, ha fet en el mur que en el seu dia va fer per contenir els atacs del Sàhara i per dividir el Sàhara Occidental. Va començar una manifestació allà i va durar uns 20 dies fins al 13 de novembre que el Marroc va intervenir allà militarment. I el que va fer el Polisario, el Sàhara, és retirar aquests manifestants i va respondre a l'atac del Marroc. I així es va finalitzar l'alto al foc que es va firmar el 1990.
Perquè, a veure, què passa per aquesta bretxa? Primer, per què hi ha una bretxa enmig d'un mur? I diguem, quin és el sentit d'aquesta bretxa i d'aquest tràfic que hi havia com una mena de frontera, no?
Exacte, sí. El conflicte es talla el 1975. El Sàhara era una colònia espanyola i els últims dies de Franco doncs, van decidir que en comptes de descolonitzar aquest territori com manava la ONU, el que van fer és fer un pacte a Madrid amb el rei de Marroc en aquell moment que era Hassan II i Mauritània. I va acordar dividir el Sàhara, la seva colònia, que no va descolonitzar, en dues parts, una per Marroc i una altra per Mauritània. El Polisario, evidentment, no va acceptar això i va estallar una guerra en aquest any.
És a dir, això era les pràctiques colonials que s'havien fet a l'Àfrica des de...
Exacte.
Sempre,
sí,
no?
Sí. Con un inciso, con el permiso de España, que estaba sentada, era un tripartito. O sea, no solo Marruecos y Mauritania. Fue con un tripartito con el gobierno español, que incluso muchos militares que no estaban de acuerdo lo han dicho, que no, ni se enteraron, militares que habían allí, no se enteraron siquiera del acuerdo de hacer lo que hicieron.
Es decir, que era una divisió feta amb l'aval de la potència colonitzadora fins llavors.
Exacte, sí.
Val. Exacte. Llavors, a partir d'aquí, què passa?
Doncs es talla una guerra entre el Front de Liberalització del Sàhara, Polisario, contra el Marroc i contra Mauritània. I és una guerra en la qual Mauritània es retira i manté des d'allà una posició neutral entre els dos països. La guerra segueix entre el Polisario i el Marroc i el Marroc va començar a construir un mur per tal de contenir els atacs del Sàhara. Fins que arriba el 1991 que la ONU arriba a un acord amb les dues parts de que aturin el foc però amb la condició de que organitzin un referèndum. Organitza una missió que es diu la MINURSO, una missió que tenia com a objectiu fer un referèndum per tal de els saharauis decideixin si esdevenir-se lliures o no. I des del 1991 estem esperant aquest referèndum perquè van haver-hi diverses vegades en les quals es van asseure les dues parts, però Marroc mai va contemplar el referèndum com a opció, contempla que el Sàhara sigui una autonomia, un territori autònom, però que sigui del Marroc. I, evidentment, això els saharauis no volen fer. I fins al 2006, no recordo exactament la data, van obrir una bretxa en aquest mur que van construir, un mur que té uns 10 quilòmetres de mines antipersona per tal de que no cap persona pugui arribar a ell. Van fer una bretxa il·legal per tal de passar mercancies cap a Mauritània. Les mercancies que pugen i baixen des del Marroc. O sigui, Mauritània també envia des d'allà, per exemple, el peix que pot arribar fins a les nostres terres, aquí a Espanya. I aquesta bretxa ja és la segona vegada que es tanca per part de civils sahrauis i en aquesta vegada el que van fer és, com sempre fan, atacar aquesta manifestació pacífica civils amb els militars.
Hay que recordar también que este muro, que tiene 2.700 kilómetros, que es el detrás del muro de la China, es el más grande que hay en el mundo actualmente, que es una vergüenza porque ya el muro de Berlín, que era el último que quedaba, y ahora ya han vuelto a hacer, como sabéis, el de Palestina que hicieron, y está, pues ya ves, está defendido con 7 millones de minas antipersonas, que está prohibido. O sea, que podéis imaginaros también cómo están en el otro lado, en los saharauis. Por eso se pudo abrir la brecha esta del Yergerat, por lo menos para poder estar ahí, poder luchar contra ellos, aunque sea cortando los expolios.
Sí, parlàveu de que el 91 es va arribar a un acord per la celebració d'un referèndum, no? Però aquest acord va ser proposat per qui? Per les Nacions Unides o per l'estat espanyol? Quin paper ha pres l'estat espanyol, que era l'antiga potència colonitzadora, al respecte?
Fue hecha por Naciones Unidas. Siempre ha sido por Naciones Unidas, es la que lo propone, pero siempre han fracasado. Ahora mismo no hay, como se dice, el enviado especial siempre ha sido un americano, que fue el primero que intentó el hombre hacer, lo que mejor proponía, que era el referéndum, pero las cuatro veces que se ha intentado hacer han fracasado. Y ahora mismo estamos sin enviado especial de Naciones Unidas, con representada en MINURSO, como ha dicho Mario.
Sí, es va fer una missió per tal de celebrar el referèndum i porta 3 anys sense que hi hagi un responsable d'aquesta missió. Hi ha numeroses resolucions de la ONU de que Espanya és la potència administradora d'aquest territori, que oficialment no ha sigut descolonitzat, és la darrera colònia d'Àfrica, i que sense un referèndum no es pot descolonitzar. I Espanya, doncs, en comptes de facilitar aquest referèndum, el que fa és, bueno, un suport total i absolut al seu soci, que és el Marroc.
Clar, perquè en teoria Espanya hauria de ser la més interessada, no? Diguem, rentar el seu passat colonial, la seva explotació que va tenir, etc., facilitant llavors aquest procés de descolonització amb la realització d'aquest referèndum. Però que és, quines posicions pren, llavors, pràctiques a Espanya, a l'estat espanyol?
Mira, en principio, te comenté así en aparte, el último que se hizo fue con Zapatero, que según él, era el mejor que había, que era la autonomía, y que solo lo podían arreglar Marruecos y Polisario, nada más, que no se podía meter nadie más, ni ONU, ni MINURSO, ni España, o sea, solo ellos dos. Que al final se lo rechazó y lo echó para atrás la ONU, o sea que tampoco se entiende mucho porque no se va a aceptar la autonomía. Y ahora últimamente, recientemente, Sánchez no reconocía tampoco, el gobierno español de Sánchez no reconocía al pueblo saharaui como siendo español para arreglar a los saharauis los papeles. O sea, no lo reconoce, no lo entendemos por qué, si saben lo que hay, y precisamente ellos. O sea, imagínate ahora cómo está la cosa.
Bé, parlàvem de la bretxa, no? Maimut, tu deies que per aquí passen mercaderies. Hi ha interessos econòmics darrere de tot aquest tràfic que hi ha de mercaderies?
Sí, o sigui, la principal raó per la qual el Marroc va reclamar aquest territori és per la seva riquesa en recursos naturals. Tenen la mina més gran a cel obert de fosfat, la pesca, tot això i tot aquests recursos els està explotant Marroc, els ven a la Unió Europea, els ven a altres països d'Àfrica i utilitzaven aquesta bretxa il·legal per això, per aquestes mercaderies. I, de fet, el que van fer quan la van tancar, o sigui, no van aguantar més de 20 dies perquè, o sigui, no els hi arribava la fruita que venia de Mauritània. Bueno, al revés, Mauritània rep la fruita de Marroc i no podien aguantar més. Llavors, o sigui, és molt, molt, molt important el territori saharaui per el Marroc, per l'explotació que estan fent dels seus recursos i, bueno, per moltes empreses espanyoles, a més. Ara s'estrena un documental que es diu Ocupació S.A., que tracta totes les empreses, fet per una gent del País Basc, que tracta i nombra totes les empreses espanyoles que es beneficien d'aquesta ocupació il·legal marroquí.
Ocupació S.A.
S.A., exacte. Ocupació S.A.
Sahara.
Sahara o empreses. Societat anònima.
Sí, i respecte a l'estat espanyol, clar, Espanya sempre té acords comercials, sobretot amb el terreny de la pesca amb Marroc, però, diguem, són unes negociacions entre estat espanyol i el regne de Marroc que el que es negocia és els peixos que estan a la zona del Sàhara, no? És a dir, negociem, intercanviem, però en realitat entre els dos robem, no? Més o menys es tractaria d'això.
Bueno, no, solo, no solo con España, ha sido con la Comunidad Europea también, ¿eh? O sea, no España solo, está la Comunidad Europea detrás, ¿eh? Del tema de la pesca, porque son los que tienen que dar permiso a Marruecos y, bueno, ya sabemos lo que hay. Te iba a decir otra cosa, que mira, que se nos ha pasado. Cuando se hizo el tema de la autonomía o referéndum que quería hacer Marruecos, también hubo otro detalle que por eso también se rechazó. Resulta que, como sabrás, en Argelia están los refugiados, el resto de refugiados saharauis y los campamentos. Cuando se decidió de hacer el pacto para hacer el referéndum, Marruecos proponía que los saharauis que no habían nacido en el Sáhara Occidental, ya que los que habían huido, los que estaban o habían nacido en los campamentos, no entraban dentro del voto. Entonces, claro, no podía ser. Si ellos son 200.000, los 250.000, y tú le quitas 75.000 o 100.000 que han nacido en Argelia, porque ahora tendrán, pues como, bueno, 45 años. Llevan 45 años o más o menos, 45 o 40 años llevan en los campamentos, pues esta gente no les dejaban votar. O sea, ¿lo entiendes? Es otra de las partes porque Marruecos no quería hacer lo hacía todo lo posible, ponía toda la zancadilla para que no se hiciera el tema de la votación en el referéndum.
Sí, i pel contrari, en canvi, Marroc volia incloure dins del cens a molta altra gent que no és saharaui.
Habían nacido en Marruecos, precisamente. O sea, era algo que no. Que, bueno, ellos lo sabían. Era la manera de no seguir para adelante lo del referéndum. Es una manera de hacer una zancadilla.
Mahmoud, tu aquesta realitat que has viscut, com ho veu la gent d'allí del Sàhara?
La realitat de la guerra o...?
Bueno, la realitat d'aquesta complexitat i impediments per fer el referèndum. És a dir, per donar una sortida pacífica, democràtica. Com ho veu això?
Doncs ho viu amb molta indignació, amb molta resignació, perquè, com deia el meu pare, ja són 45 anys que estem allà, la gran majoria, perquè més de la meitat de la població es troba en Tindouf, en uns campaments de refugiats que estan a la Hamada, o sigui, a la part més seca del desert del Sàhara, i que veuen que els anys van passant i que Marroc no vol ni té cap intenció de fer el referèndum que es va acordar. I els joves com jo, que vam néixer allà, a aquests campaments, doncs jo, gràcies a Déu, he pogut sortir i estic aquí, però hi ha molta, molta més jovent que està allà, que no té cap futur, que veu que li han promès i que els seus pares li parlaven d'una terra, que estan morint els seus pares sense veure-la i que ells van complint anys i que no tenen esperança d'anar cap a aquesta terra. I veuen aquest alto al foc com la situació, o sigui, el moment en el que estan més a prop des de que han nascut de poder recuperar la seva terra.
Fins a cert punt, per tot això que expliqueu, el conflicte dels saharauis i el conflicte palestí té molts punts de connexió, no? Moltes similituds. És a dir, unes ocupacions, una, un robatori d'un territori, unes expulsions, etc. Però per què passa que el conflicte palestí és més conegut que el saharaui? ¿Qué penseu?
Porque muy, muy, muy sencillo. En el conflicto palestino-israelí hay medios de comunicación y todo el mundo lo sabe. Tú has escuchado algo del Sáhara, has visto algún reportaje, has visto algún periodista. Muy cuando va, intentan entrar, incluso intentan entrar políticos de partidos políticos, no sé, aunque sea de partido socialista, que han ido. No, yendo por el Partido Socialista, no lo han dejado bajar del avión siquiera. Entró el ébole en el programa aquel que dio, y no sé si te acordarás si lo viste, que les quitaron las cámaras y tuvieron que hacerlo con teléfono, con los móviles de los que llevaban ellos. Tuvieron que hacer el programa. Esto, por eso no se conoce ni a Amán, ni le interesa a ellos, ni a España, ni a la Comunidad Europea, que se sepa nada del conflicto, ni de lo que están haciendo con la gente allí, con los presos políticos. Con todo lo que están abusando, sin dejar de salir Manito Haidar, o sea que es lo que hay. O sea, mientras si no hay medio de comunicación, no te enteras de nada. Y ellos lo han conseguido. No dejan entrar y nadie se preocupa de eso. O sea, no entiendo cómo es que nadie diga, oye, nosotros somos periodistas. Mira, allí, cuando se ha sacado a cualquier persona que ha pasado algo o ha tenido que salir, ha sido a través de ONGs. Y han tenido que ser o suecas o noruegas, de esos países. De nosotros ninguna, no nos dejan entrar para nada. O sea, que imagínate.
Sí, en realitat, pel que surt als mitjans de comunicació, és perquè alguna vegada doncs, hi ha situacions extremes i jo me'n recordo, en aquest moment, em ve a la memòria, doncs, de la vaga de fam que va fer una dona saharaui que va estar a punt de morir, que, de la qual em sembla que li van quedar seqüeles i gràcies, diguem, a aquesta lluita heroica pues, va poder sortir una mica a la llum la situació en la que es vivia el Sàhara per un petit període de temps dels mitjans de comunicació. Hi ha actualment alguna situació també així flagrant de casos d'empresonament, de tortures, etcètera, en el Sàhara?
Sí, hay mucho. Mira, incluso hemos puesto en Facebook en estos sitios, pero no los quitan, no dejan que lo pongamos de lo que está pasando.
Sí, ¿quién lo deja? ¿Quién lo deja?
Facebook. Yo puse en Facebook y ahora estuve mirando hace poco y todas las fotos las tengo todas, que no me dejan, no sé, no me las dejan ver, que no quieren que las vea nadie.
Censura por parte de Facebook.
Bueno, esa es la que yo por donde yo pongo puedo poner, pues no tengo otro sitio para ponerlas.
Sí. Perdó, deies, Maimut?
Que és la població marroquí que denuncia qualsevol publicació que es fa per les xarxes socials i Facebook censura coses, però també a la part ocupada als periodistes sahrauis se'ls fa un arrest domiciliari, la policia no els hi deixa fer el seu treball.
A los estudiantes mismos, mira, estudiantes saharauis le dicen, suponer, que tienen que estar en casa cuando ellos le parten problemas, no los dejan salir, no dejan ir al colegio, a los estudiantes saharauis, a la universidad, ni a los institutos, o sea, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando allí dentro y aparte de, ya te digo, entran a casas, está el estilo de patada en la puerta, que nos quisieron poner a nosotros, acuérdate de lo que quisieron poner. Allí existe, o sea, la patada en la puerta, esto para adentro y todos los muebles y todo destrozado y bueno, y si le tienen que pegar a una mujer o a un niño, no tienen problemas, no tienen nada, eso no. Como, ¿quién graba? ¿Quién hay? No se ve, no lo sabe, o sea, es lo que nosotros contamos. Porque ahora hay muchos móviles y ahora nos estamos enterando y esta gente de la media, no me acuerdo cómo se llama exactamente, los periodistas que hay, que son clandestinos, son todos los que hay clandestinos, están grabando desde donde pueden, entonces nos estamos enterando de lo que hacen, de cuando le pegan a un hombre una paliza, cuando se ve, le pegan a una mujer una bata en la barriga, o sea, imagínate. Por eso no quieren dejar entrar a nadie que grabe ni se vea eso.
Però aquests dies ha sortit també amb alguna entrevista que s'ha fet de que hi ha persones que estan a la diàspora, no? Saharauis, que estan tornant fins i tot precisament perquè creuen que ja s'ha arribat a una situació límit i tornen com voluntaris per participar dins d'aquesta guerra d'alliberament. Bueno, això, clar, és una situació molt extrema, però això es fa perquè consideren que ara hi ha possibilitat que canvi la situació?
Claro, porque ahora es el momento, ahora que ya se está viendo lo que hay y además, aparte de lo que he dicho antes, que son muchos, muchos años ya allí, se ha estado aguantando mucho a los chavales jóvenes, se ha aguantado los mayores, pero ya llega un momento que ya es imposible de aguantarlos y ahora están viendo la posibilidad de que es lo que hay, que es la única manera de luchar porque nadie les da esperanza de otras cosas y es que ¿quién le da esperanza de otra manera? Otros 45 años más allí serían 90, es que no. No puede seguir siguiendo viviendo como están, porque hay que ver los campamentos para saberlo. Y aparte, siempre solo de ayuda humanitaria, o sea, no hay otra cosa que hacer en los campamentos, nada más. Y bueno, gracias a nosotros, a nuestros ayuntamientos y a esto que a veces nos creemos que con el dinero se arregla eso, o sea, con dinero te doy tanto dinero y tú vas y no se trata de eso. Nosotros queremos que ellos estén en su tierra y ellos hagan lo que tengan que hacer. Y ellos se administren. No se trata de dar solo dinero de aquí de España, de decir, bueno, pues vamos a un proyecto y llevamos las escuelas de niños discapacitados. No. Ellos que estén allí y que, estando en su tierra, pues tendrán para trabajar, para comer, para hacer. Pero lo que no puede ser es seguir como están, porque tú mira, nosotros es una población que son sobre unos 150.000, 175.000 personas. ¿Sabes cuántos niños discapacitados hay?
No.
Pues nosotros controlamos en las escuelas nuestras que tenemos allí, que llevamos esto, 300 niños. 300 niños con discapacidad para esa población. Eso es que hay algo que no es normal. No se puede estar allí.
Sí, explica'm una mica què feu a la vostra associació. Quina relació teniu i a què us dediqueu? O què heu fet últimament?
Nuestra associació... En principio nos dedicamos, somos una entidad más que una ONG. Muchas veces la gente nos dice ONG. Somos una entidad de gente aquí del pueblo, de San Vicente, que en principio empecemos a acoger a niños que venían en verano, de hacer familias de acogida en San Vicente. Entonces, a raíz de esto, pues nada, fuimos yendo a los campamentos con las familias y esto. Y una vez estábamos en los campamentos, pues, claro, no sabíamos la realidad ni lo que pasaba allí. Entonces nos fuimos a dar vueltas, como todo el mundo, y vimos escuelas de niños discapacitados, escuelas de ciegos, puertas cerradas, claro, ciegos normal, ¿sabes? Mm. O bueno, nosotros dijimos, ostras, aquí hay más cosas que no solo niños de acogida, hay más cosas que hay que ver qué es lo que pasa, cómo están y qué es lo que necesitan.
Que podem ser sobre el terreny.
Sobre el terreno. Fuimos tocando en las puertas. Hay 5 campamentos. Pues yo en ese momento estaba donde nació Mayú, nació mi hijo, en Asmara, que es uno de ellos. Ahora viven mi familia, su madre, vive allí en Bojador, en otro que es donde ahora nosotros, ahora San Vicente, tenemos el proyecto. Pero en principio yo me asomé allí y vi lo que había y nada, toqué, me abrió la puerta, muy amablemente vi los niños cómo estaban. Pues ya ves, cuando yo vi aquello que se caía, que si estaban en el suelo y los niños ciegos, ¿eh? Estoy diciendo que los discapacitados ya serían en la otra escuela, ya en la calle y eso, pero esto no. Pues no sé, yo pues cuando vi lo que había, pues nada, volvimos aquí a San Vicente y lo hablemos con la gente de la entidad. Oye, mira, pasa esto, allí los campamentos. Tenemos que hacer algo porque nos, que hay que ayudarle, no puede estar como está.
Perdona, perdona una cosa. ¿Tú creus que hi ha més nens discapacitats o amb ceguesa? És a dir, amb més problemes per les condicions, per el tipus d'alimentació que que la, diguem, la norma general?
És normal, muy normal. Mira, el, la, la Universidad de San Carlos, de Carlos III de Madrid,
sí.
Mandan muchos chavales allí, muchos universitarios y tal. Entonces, resulta que hicieron, había mucha anemia entre mujeres en, de edades de entre 15 y 40 años. Había mucha anemia tremenda y no se sabía, bueno, se podía saber si era de alimentos, si no era, de qué era. ¿Y sabes de qué llegaron a la conclusión de qué era? Porque los niños también, también los bebés tenían anemia. O sea, ostras, ya. ¿Esto qué es? Y los bebés eran de teta, de pecho de la mujer. Sí, sí. O de la leche de la vaca o cabra, que es lo que tienen, de la vaca, de la cabra o camello. No tienen otra cosa. ¿Y sabes de qué el resultado qué era? Porque era la anemia.
¿No?
Porque la, allí como no hay, no hay vertederos, no hay nada, hay mucho plástico de 45 años, pues el plástico se, no, no se deshace, como está pasando en el mar, en todos los sitios, ¿no? Pues allí, de todo este tiempo, las cabras la, la, van comiendo lo que pillan, da lo mismo que le echen la, normalmente las sobras de lo que comíamos, echábamos las sobras, no le echan los saharauis. Y ellas, pues, lo que pillan, van comiendo lo que pillan. Pues, si pillaban plástico, pues, plástico. Y todo esto, la leche, todo esto lo transmitían a las mujeres con el pecho a los niños. Y esto lo, fue una conclusión de la Universidad de Carlos III. O sea que es lo que hay, no, 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 no hay otra cosa.
O sea que el plástico penetraba a la alimentación de los bebés y de...
De, la, de las donas.
De las donas.
Claro, primero la dona... I bueno, després agafaven el bebè.
I, de, i de tot el que es menjava també, no? De
la, claro, claro. La comida, ten en cuenta, es muy básica también, porque la, los alimentos son de los alimentos que se le mandan la, la ONU, lo que le mandan, más lo que nosotros vamos haciendo caravanas, y es lo que hay. Es una comida muy básica. Garbanzo, o sea, garbanzo, el cucú cuando puede, la lenteja, las habichuelas, y bueno, lo que van pudiendo comer, no hay otra cosa que hacer. O sea que por eso hay mucho, después la, la, a muchos niños los tienen en la jaima, los tienen en el suelo. Ahora se van haciendo cosas con madronas, ahora, gracias a los proyectos que se están llevando, pero muchos, 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 muchos niños nacen en jaima.
Y, Mayur, Mayur, tú que recordes una mica la teva infància allà? De la,
sí,
les necessitats sí, sí. Si tenies desig d'alguna cosa i no ho tenies o com ho veus? Com ho recordes?
A veure, jo la, la, la infantesa ja la recordo molt, molt feliç. O sigui, és veritat que vens aquí després a Espanya per primer cop i descobreixes un món que no té res, res, res a veure amb el que jo havia vist, però jo recordo una infantesa feliç, o sigui, no, no teníem aigua corrent, no teníem llum elèctrica, jugaves sempre al carrer sense sabates. Però, bueno, o sigui, és quan vens aquí que veus tot el que et manca, diguéssim, allà.
Ja, ja. Però allà no, no hi havia consciència, diguem, de tot això que estava explicant el teu pare, no? És a dir, de que aquest tipus d'alimentació, i no només d'alimentació, sinó de manca d'infraestructures bàsiques, no? Per exemple, per separar tot el tema dels plàstics, fer un tractament, etc. És a dir, no, no, no hi havia consciència de que això repercutiria a la mateixa salut de les persones.
No, perquè, perquè és el que tens. És quan vens aquí i et diu el metge, doncs, aquest nen té anèmia, que és una paraula que no havies escoltat mai, o te mancances de li falta això, li falta allò i té problemes a la vista perquè no sé, l'aigua que veu, les marques que tenen els dents, en els dents la majoria de gent allà, per l'aigua crec que té molt de sodi i els hi perjudica les dents. O sigui, però són coses que tu veus com normals, des d'ulls d'un nen de 7 anys, que és el primer cop que vaig venir jo aquí a Espanya. I bueno, després tornes allà, tornes molt feliç, però clar, dius, hòstia, les coses que ens falten aquí.
José Luis, anar al Sàhara i trepitjar el terreny et va permetre conèixer el maiut i veure moltes altres coses, no? de les necessitats reals. Estàvem parlant de què és el que fa l'associació que tu presideixes. Quins projectes esteu ficats ara? O què esteu fent?
Ara, bueno, el techo de Vacas en Sepau, que és la principal que tenemos en el municipio, y después pues tenemos un proyecto con una escuela de niños discapacitados, que en el proyecto este también hemos conseguido hace un par de años que entrara la escuela Iris con nosotros para hacer enseñanza allí en los colegios en nuestro colegio de discapacidad, porque allí son monitoras, no son profesoras, son gente que van a ayudar. No son del oficio, entonces en la escuela Iris va solidaria y van y hacen una vez 15 días al año hacen de profesorado. Son tres proyectos en uno. Vacanzas, la de la escuela de discapacidad de los niños, que hacemos el mantenimiento, hacemos de alimentación, sueldos de las monitoras y directoras, y bueno, y el mantenimiento del vehículo, y vehículo también que lo hemos comprado aquí de San Vicente, lo ha comprado el ayuntamiento, compró uno hace 3-4 años, y ahora acabamos de mandar otro vehículo que nos lo donó Protección Civil de aquí de San Vicente, y entonces la escuela de Salesianos de Chapepintura, la sección de Chapepintura, lo han arreglado, lo han adaptado, y entonces lo hemos mandado para allá, para los campamentos, que bueno, hemos tenido suerte de que ya ahí han llegado, porque se ha tirado con el tema este de la pandemia, se ha tirado 9 meses allí en Alicante, sol, calor, frío, y llevaba, bueno, pues llevábamos ropa, cosas para el colegio, pues para los niños, algo de medicinas, y bueno, en la caravana iba alimentos, que no sabemos cómo habrá llegado, todavía no nos han dicho nada, pero bueno, esperemos que haya llegado algo bien. Porque hemos tenido hasta esa mala suerte de que no ha pillado la pandemia este año para la caravana.
O sigui, ara la caravana està aturada?
No, ahora la caravana ya ha salido y ya está en Orán. Dieron permiso, ya ha salido, ya ha salido de España. Ahora está en Argelia. Lo que todavía no nos han comunicado si ha llegado o no, porque hay que tener en cuenta que desde Orán a los campamentos son 2.000 kilómetros por carretera. Por carretera del desierto, no es como aquí. Tardan por lo menos 3 días en llegar, por lo menos. Uh-huh. O sea, no han comunicado nada, pero esperemos que haya llegado, que llegue todo bien.
Bé, parlaves del projecte aquest de vacances solidàries. Uh-huh. Com vivíeu aquest període de vacances els nens que veníeu aquí a Catalunya a passar, pues, això, un estiu? Estàveu esperant aquest moment o què representava per vosaltres? Perquè, clar, és un canvi brutal, no? Passar d'estar en el desert, en Jaime, etcètera, a un poble, una ciutat, no? Amb uns altres serveis. Com ho veieu? Com ho vivíeu quan els nens petits, diguem, els infants que veníeu aquí?
Sí, doncs, a veure, jo el primer any que vaig venir aquí, vaig venir amb 7 anys, era molt petit, era el primer cop que sortia d'allà, I sempre suposa un xoc quan vens aquí per primer cop, per el fet de no estar amb la teva família, per no conèixer l'idioma. Llavors, les primeres setmanes són molt, 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 molt dures. Però gràcies a l'ajuda de la família, et vas acostumant, fas campus aquí i coneixes a nens de la teva edat i comences a adaptar-te. El primer any és d'adaptació, de conèixer l'idioma una mica, i després ja arribes, tens moltes ganes de tornar un altre cop a veure la teva família, i després el segon any ja ho agafes amb moltes més ganes, ja ets un expert, diguéssim, en el viatge a l'avió, ajudes als que són més petits, els tranquil·litzes, i arribes aquí i, bueno, doncs a gaudir de Disneyland, diguéssim, perquè, bueno, obres el grifo, hi ha aigua, li dones a un botó i s'encén la llum, tens la piscina, la platja, o sigui, era impressionant, però sí que de primeres al primer any és un xoc molt, molt gran.
I però després, clar, potser lo dur, quan un cop ja has fet aquesta primera contacte i habituació, no? Després del primer o segon any, però potser lo dur a partir d'aquí és quan tornes, no? A la realitat.
Sí, sí, sempre et pregunten això i jo crec que no s'entén la nostra resposta. O sigui, nosaltres estem aquí molt bé i ho passem molt bé, però també estem desitjant tornar a casa, explicar tot el que hem fet aquí durant l'estiu i tornar a casa amb la família i al nostre desert, perquè, o sigui, és un desert en el que no hi ha res, però jo crec que, o sigui, totes les persones recorden tenen un record molt, molt bo de la seva infància, o la majoria. I llavors, o sigui, per nosaltres és casa, és la nostra casa. Llavors, estàs també desitjant tornar, encara que aquí estàs molt, 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 molt bé. Però és això, tornar amb els teus germans, el teu pare, la teva mare. Tens moltes ganes de portar-los el que portem d'aquí, que portem menjar moltes vegades gràcies a les famílies, portem roba. Tens moltes ganes d'anar allà amb la teva roba nova i ensenyar-li a la gent que està allà. O sigui, es viu amb alegria, no és que te'n vagis amb tristesa perquè, o depressió de que em torno a un món en què no tinc res. Gràcies a Déu som nens en aquesta edat i no ens donem compte.
Sí, és dir, que de les teves paraules jo dedueixo que la comoditat no és equivalent a felicitat. Mm. Perquè, bueno, es pot, evidentment, diguem, tot ajuda, no? Però a l'amor, l'estimació, la cultura va més enllà d'obrir una aixeta i que surti aigua. I jo crec que el bonic i el maco és aquesta relació, no? entre les persones i que es puguin establir aquests ponts com està fent aquesta associació. Llavors, el vostre escrit que vau presentar en l'Ajuntament, doncs acabava pues, amb una sèrie de recomanacions, no? I dèieu que volem mostrar la nostra preocupació per la situació que està vivint el Sàhara Occidental i confiem plenament en el fet que l'única solució possible al conflicte és la celebració del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental, no a la guerra, sí al referèndum. Com penseu que pot ajudar la societat civil o les persones que escoltin aquest programa, per exemple?
Una cosa, Alfonso, que no ha dicho Mayú. Antes,
sí, mira. Digues.
Mayú, cuando se quedó aquí, cuando esto de la alegría, de la tristeza y todo esto, él cuando se quedó aquí, por lo que se tuvo que quedar en Cataluña, por un tema de médico, bueno, pues hablando de la felicidad, ten en cuenta que él allí en los campamentos, los abuelos son casi más que padre y madre, porque son ellos los quieren, bueno, y más, y sobre todo él, que vivía muy, muy apegado a su abuela. Él perdió a su abuela estando aquí y a su padre, a los dos. Tú imagínate, él, tú, yo he estado 10 años sin ir allí a ver a su familia. O sea que a veces no es solo la alegría de estar, es que hay más cosas detrás, ¿sabes? O sea, nosotros lo de su abuela le dijimos casi 4 meses después porque es que no sabíamos cómo decírselo. Tú imagínate, mi mujer y yo no teníamos idea, no sabías comentarle al chiquillo. Y bueno, y lo de su padre, pues nada, fíjate tú, yo lo vi al hombre que le dio la casualidad que lo vimos nada, 2 meses antes, me parece, 2 meses estuve con él hablando y tomando en el té, allí la Jaima. O sea, que, tú, imagínate, esto también pasa, o sea, hay cosas que no solo es estar y vivir y estar feliz, ni, no, hay más cosas detrás del tema ese.
Això també ve molt a col·lació amb el que acabes de dir, o sigui, són... Aquest, això que acaba de comentar el meu pare, són problemes que es devenen de tot el conflicte, d'estar a l'exili, d'estar a la diàspora, com estem molts sahrauis aquí a Espanya, i que per acabar una mica, o sigui, la guerra que ara és una manera de que es parli amb el conflicte i de que les dues parts per fi s'asseguin, de que la ONU compleixi la missió que té, el mandat, la legalitat internacional, perquè o sigui, hi ha sentències del Tribunal Internacional i de la ONU que diuen que aquest territori és del Sàhara i que s'ha de fer un referèndum. O sigui, marquem unes regles del joc que no les estem complint en aquest cas. I que a la guerra s'estan anant a molts joves, molts amics, que coneixes dels campaments i que ara et diuen que estan a l'escola militar i que se'n van allà i que aquesta no és la solució. La solució és que s'asseguin, que parlin i que es celebri un referèndum que tenim tot el dret, els sahrauis, a que se ens doni i que portem a esperar masses anys.
Mm-hmm. Ha contestat a l'Ajuntament la vostra proposta?
Sí, eso va. Nosotros hemos sido el primer ayuntamiento de todo que se hizo esta manifiesto de toda España, ¿eh? O sea que encima, fíjate, hemos tenido esa suerte y sí, y han contestado todos, se aprobó todo, se aprobó a favor del referéndum y no la guerra, menos 3 abstenciones que fueron de Ciudadanos, pero también tengo que decirlo. Ciudadanos estuvo hablando conmigo por lo menos casi una hora, que ellos lo hicieron la abstención, que después se ha visto en toda España, que ha sido en todo el sitio igual, por orden de partido. Orden de partido. Los 3 regidores que tenemos nosotros aquí en San Vicente han dicho que en lo personal, están con nosotros y además ellos están con los proyectos que tenemos nosotros apoyándolo en todo lo que haga falta, que no hay ningún problema. Que eso, han votado las abstenciones, pero que quedara muy claro, que ha sido por orden de partido. Eso no lo han dicho y lo dijeron también en el pleno, o sea, no sé.
Sí. Bueno, i ja per anar acabant, perquè el temps passa volant, volia demanar la vostra opinió, no? Veieu que té una certa relació, perquè són casos... diferents completament, però una certa relació entre el dret a l'autodeterminació pel Sàhara i el dret a l'autodeterminació per Catalunya. També es podria resoldre el conflicte aquí amb un referèndum, com el que es demana al Sàhara. Com ho veieu, això?
A veure, hola, Mariu.
Sí. O sigui, a veure, evidentment que no es poden comparar els dos conflictes, però també està clar que si hi ha un poble que s'ha manifestat que vol un referèndum, que vol votar, si vol pertànyer aquí o allà, doncs el dret d'autodeterminació se l'hauria de reconèixer i se l'hauria de donar la possibilitat de votar. El que passa és que si té por a la decisió que pugui sortir d'un referèndum, en el cas del Marroc i en el cas d'Espanya, doncs el cas és que no es permet aquest referèndum.
Jo penso igual que ell. No és lo mismo, o sea, no és igual, perquè la situació no és la misma. Una cosa és estar, que estamos aquí, estamos, pero ellos no están. O sea, una diferencia muy grande. Ellos están fuera de su tierra, o sea, no es lo mismo. Pero el derecho de votar no se le puede quitar a nadie, vamos. Que esto, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, hay que hacer una votación y ya está. Y hay que dejarnos a todo el mundo, al que quiera como al que no quiera, ya está. El que quiera sí, el que quiera no, porque eso es lo democrático, ¿no? Creo yo. Y nada más. Y el que se abstenga, pues ha tenido. O sea, y punto. Nada más. Eso es lo que tendría que ser.
Molt bé, doncs el temps ja se'ns ha esmunyit entre els dits. Moltes gràcies, José Luis, moltes gràcies, Mayut. Espero que aquest programa hagi servit també per posar-nos a tots una mica al dia, al corrent, per entendre una mica més el que passa en el Sàhara, per entendre que la solució, com diu el Mayut, no és tant militar, sinó l'exigir que es faci aquest referèndum i entendre de que això està a les nostres mans de pressionar a les nostres administracions perquè realment es compleixi aquesta resolució de les Nacions Unides que es va aprovar ja en l'any 91 i que encara no s'aplica. Gràcies i esperem que això, mica en mica, ho tirem, ho empenyem tots endavant. Molt bona tarda.
Moltes gràcies a tu i a l'Ajuntament de Sant Vicenç, que sempre ha ajudat molt a la causa Sàhara.
Y yo también, yo siempre, cada vez que me habéis llamado, ahora tu programa o cualquier programa de Radio San Vicente, ya sabéis que estamos a vuestra disposición y aparte muy, muy agradecido porque sois fabulosos, siempre nos dais, por lo menos que la gente entienda nuestro problema y siempre estáis con nosotros. Muchas gracias, Alfonso.
Muy bien, muy buena tarde. Salud.
Buena tarde.
Adiós.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.